Ràdio Estel. Digues la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, Soul, i només Soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical, en bones mans.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Què tal? Molt bona tarda. Moltes gràcies, com sempre, per continuar la sintonia de Ràdio Estel. Comencem el Tot anirà bé en un dia realment molt interessant per moltes raons de les que de seguida en parlarem. És dimarts, és 5 d'abril i, efectivament, els termòmetres han protagonitzat avui un canvi de tendència. Matí amb molt de sol a Catalunya i amb temperatures una mica més suaus, tot i que els molt fredolics no deixen anar l'abric de cap de les maneres. Anem a veure què és el que passarà amb el temps. A les properes hores, una informació, com sempre, de Jordi Miralles. Què tal, Jordi? Bona tarda.
Bona tarda, Toni. El temps continua marcat per les temperatures inferiors a les normals, però a poc es van recuperant. Han pujat avui respecte a les de dies anteriors i ho faran també de cara a demà. Pel que fa a l'estat del cel, al llarg de les properes hores augmentarà més la nuvolositat. De sud cap a nord són núvols que taparan el cel, però que en cap cas arribaran a donar precipitacions. On farà més clarianes, tindrem una mica més de sol, serà cap a les comarques del Pirineu. Els vents que estan girant cap al sector marítim són els que ens aporten també tota aquesta humitat i, per tant, aquests núvols, tot i que al nord de la Costa Brava bufarà una mica de tramuntana. La previsió per demà ens anuncia més núvols, especialment a les comarques del litoral. De fet, aquesta propera nit i matinada no descartem que pugui arribar a caure algun plugim de caràcter feble a causa d'aquesta nuvolositat a les comarques del litoral central. També demà al matí es podria escapar alguna gota cap a la costa de Barcelona, però serien precipitacions molt febles que demà a la tarda afectarien sobretot l'àrea del Pirineu de Girona, però ja diem que seran pluges poc destacables, cota de neu demà al voltant dels 1.600. A la resta de Catalunya parlarem de nuvolositat variable i de temperatures, com dèiem, que a poc s'aniran recuperant. De fet, a partir de divendres parlaríem de temperatures superiors a les normals per l'època de l'any.
D'una banda a l'altra. A les 5 de la tarda i per videoconferència intervindrà al Congrés dels Diputats el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, i no ho fa en un dia qualsevol. Quan ja pensàvem que la sensació d'horror no podia ser més gran, el món sencer ha estat espectador de les imatges de la massacre que l'exèrcit rus ha deixat al seu darrere a la ciutat de Butja, amb carrers plens de cadàvers. Segons la fiscalia ucraïnesa, parlem de 410 persones assassinades que han portat el món sencer a mostrar la més absoluta de les indignacions. De fet, tal quantitat d'horror ha portat el govern espanyol a prendre una decisió que no és un baladí: expulsar del país a 25 diplomàtics russos, els que considera una amenaça per la seguretat, dins la necessitat, a més, d'expressar una resposta contundent a la massacre de la que ara parlàvem. Qui de moment pot continuar a Espanya és l'ambaixador de Putin, segons el ministre d'Afers Exteriors, per tal de donar una oportunitat al diàleg. El govern de Pedro Sánchez segueix d'aquesta manera el que ja han fet altres països abans, com Alemanya, Itàlia, França, Lituània o Dinamarca. I tot això sense perdre de vista que la Unió Europea té previst ampliar les sancions contra Rússia. De tot plegat, en parlem de seguida dins la nostra tertúlia, avui amb Sergi Cot, Ignacio Rigau, Roger Puigbí, però també ens acompanyarà la portaveu de Junts per Catalunya a la Comissió d'Exteriors del Congrés, Mariona Illamodla, i després de les 4 de la tarda el líder dels socialistes catalans, Salvador Illa. Però abans em permetran que ens apropem a una informació que no té res a veure amb el que dèiem. De fet, tot el contrari, perquè el que ens aporta realment és la convicció que el món és ple de bones persones. És veritat que aquesta notícia ens fa viatjar fins a Libèria, on un jove es va trobar una bossa de plàstic amb 50.000 dòlars dins. I què va fer? Ara hauria de dir, i què faríem vostès? O i què faríem nosaltres? I el que va fer va ser tornar aquests diners a la seva propietària. Professor Norbert Bilbeny, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hem anat a trucar a la porta del professor Bilbeny, catedràtic d'ètica de la Universitat de Barcelona. Home, tornar una bossa amb 50.000 dòlars, en aquest cas, quan en principi no sabem de qui és, cal generositat, no?
Sí, aviam, no us vull provocar ni provocar els nostres oients. Aviam, és normal. El normal és tornar això. Tornar uns diners dels quals tu no ets beneficiari.
Clar.
T'has trobat amb aquest bé, no? I tindrà algun propietari, no? Per tant, ja des d'un punt de vista legal, és molt discutible, doncs, que ens puguem quedar un patrimoni o uns béns, no? Això està tipificat com res nullius, o sigui, cosa de ningú, però el res nullius, la cosa de ningú que et trobes, te la pots quedar si no hi ha manera de saber que té un propietari aquesta cosa trobada.
Clar, ja. Clar.
Si hi ha una manera de saber que hi ha que té un propietari, aleshores és un delicte, és una falta legal, és un delicte quedar-se amb un objecte del valor que sigui, petit o gran. I està després el punt de vista moral. Clar, aquest jove va complir amb el seu deure.
Sí, sí.
Els drets existeixen, però els deures també.
Sí, però miri que això ho ha fet a Libèria i ja estem parlant a Barcelona. Vull dir que, diu vostè, és normal. Probablement seria més aviat, hauria de ser normal, no?
Hauria de ser normal, és clar que sí. Et trobes una cosa que no és teva i l'has de tornar. Clar que et pot fer molt feliç, no?, trobar-te, doncs, mira, un patrimoni, però que no te l'has guanyat, que no, que no és teu, no?
Yeah.
I pensem, jo no sé com estarà la legislació a Libèria, que és un país molt influït per Anglaterra i pels Estats Units, però als Estats Units els delictes contra la propietat estan molt castigats. És a dir, si això li passa a un jove dels Estats Units, s'ho ha de pensar dues vegades abans de quedar-se amb això.
La veritat és que al noi li ha sortit bé, perquè el president de Libèria li ha donat una recompensa de 10.000 dòlars i dues motos. La senyora en qüestió, la que li van tornar els diners, també em sembla que li han donat 1.500. Sembla que l'Estat es farà càrrec de l'educació d'aquest noi. El tema li ha sortit bé. La pregunta, professor Bilbeny, vostè va una nit allò per Barcelona i de sobte es troba una bossa amb 50.000 euros, en aquest cas, sense càmera i sense que ningú el veiés. Clar, vostè és catedràtic d'ètica, l'ha de tornar, no?
Sí, 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 i tant, perquè pot ser d'una persona, doncs, que aquests diners siguin legítims, pot ser d'algú que realment els necessiti, què sé jo, una persona gran, necessitada, una fundació, una entitat solidària, en fi, és que el deure és mirar de trobar, en fi, això s'ha de dur a la Guàrdia Urbana, de dir, escolti, m'he trobat amb això. Tot l'altre és una falta. És una falta moral i molt possiblement una falta legal. És a dir, que el normal és tornar-ho.
Clar que sí. I m'agrada molt, començar el programa amb aquesta reflexió. Professor Bilbeny, gràcies, de veritat, per estar avui amb nosaltres, com sempre.
Aviat, adéu.
Gràcies, bona tarda, adéu. Jo que tinc la sensació que si sortíssim al carrer i preguntéssim a la gent què farien, no estaria tan clar. En fi, Les 3 i 9 minuts, aquí estem, des d'ara fins a les 6 de la tarda, la sintonia de Ràdio Estel. Núria Ros, què tal? Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Amb moltes coses, des d'ara fins a les 6.
Doncs sí, perquè avui el protagonista indiscutible del Tot anirà bé és Salvador Illa. A partir de les 4, el primer secretari del PSC i cap de l'oposició al Parlament estarà en directe al programa per respondre tots els dubtes que omplen l'agenda de la política catalana actual. Què en pensa Salvador Illa sobre les dues consultes dels Jocs Olímpics d'hivern? És el PSC la gran alternativa perquè funcioni la taula de diàleg? Doncs en respon ell mateix, Salvador Illa, a partir de les 4, aquí, el Tot anirà bé. I com que avui és dimarts, toca obrir les portes a la cultura de la mà d'Eduardo de Vicente. Avui amb ell anirem fins a la muntanya de Montjuïc per celebrar la primavera al poble espanyol, però també fins al cinema per descobrir les novetats de la pel·lícula de la que ara tothom parla, La peor persona del mundo. I ja per acabar ens desplaçarem fins a la cuina per contestar dues preguntes. La primera divideix inqüestionablement la humanitat. La truita de patates amb o sense ceba. I la segona, tot menjar es pot guardar dins d'un tàper? Doncs filosofia i preguntes de vida quotidiana amb les tietes a partir de les 5.
Com t'agrada la truita a tu, Núria?
Amb ceba sempre.
A mi m'agrada de totes les maneres. Diana, tu què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Jo sense ceba.
Sense ceba. Sí. Veus? Jo puc menjar de les dues. Les 3 i 10 minuts, senyores i senyors. De seguida obrirem la tertúlia del nostre programa. Interessant, realment, des del punt de vista de l'actualitat. Serà molt, molt interessant, efectivament, escoltar el que Salvador Illa té a dir sobre, sobretot, el que tenim al damunt la taula, que no és precisament poca cosa. Això serà exactament en una hora. Abans tindrem la nostra tertúlia i per obrir la nostra tertúlia, doncs, un resum de les notícies amb la Diana Silva. Què tal, Diana? Endavant.
D'aquí poca estona, a les 5 de la tarda, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky compareixerà al Congrés dels Diputats espanyol. La presidència del Congrés ha convidat el líder ucraïnès a petició de tots els grups i Zelensky intervindrà de forma telemàtica, com és evident a la sessió plenària. La compareixença comptarà també amb les intervencions de la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, i també del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i per raons de seguretat la connexió amb Ucraïna no podrà accedir a la mitja hora. Tot plegat quan avui el govern espanyol ha anunciat que Espanya expulsa a 25 diplomàtics russos després de conèixer la massacre a Butxa. Ho ha anunciat després del Consell de Ministres el titular d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez. D'aquesta manera, Espanya s'uneix a França, Dinamarca i Alemanya, que ja havien fet un pas endavant expulsant a membres de la diplomàcia russa que hi havia al seu país. Encara pel que fa a les conseqüències del conflicte a Ucraïna, a casa nostra el govern ha alertat que Catalunya ja no està en condicions de garantir una acollida digna a tots els refugiats ucraïnesos, més enllà de donar-los una primera resposta a l'emergència. Així ho ha exposat la secretària d'Igualtat, Mireia Mata, que ha explicat que a part d'habitatge també necessiten escolaritzar-se i atenció sanitària i psicològica. Mata també ha alertat que no tenen constància que s'hagi posat en marxa, almenys a Catalunya, el programa estatal de famílies acollidores que va anunciar el govern espanyol. Per cert, també que el govern català ha aprovat destinar 120 milions d'euros per fer front a les conseqüències derivades de la guerra d'Ucraïna. També demanar a l'Estat que la Generalitat es pugui endeutar més i pugui augmentar el dèficit previst mig punt més fins a l'1%. I més enllà de la guerra a Ucraïna, avui la justícia europea ha començat a escoltar totes les parts per determinar si les euroordres per detenir i extradir els exiliats del procés són o no són viables. En la vista del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Brussel·les ha defensat precisament la posició d'Espanya. En aquest sentit, el lletrat de la Comissió ha avalat que es pugui fer una extradició sense revisar el dret a un judici just si no hi ha deficiències sistemàtiques d'estat de dret. Un cop feta la vista oral, els jutges deliberaran i dictaran sentència. Això sí, aquesta podria trigar fins a 2 mesos. El que sí que és possible que es presenti abans és l'informe de l'advocat general, que no és jurídicament vinculant, però que sovint acaba coincidint amb la sentència dels magistrats. I acabem amb economia, perquè el Banc d'Espanya ha retallat les previsions i ha advertit que sobre l'elevada inflació a causa també de la guerra a Ucraïna, expliquen que el conflicte dispararà els preus i farà trontollar la recuperació. I és que les dades que ha publicat avui l'entitat situen la inflació mitjana d'aquest any en el 7,5%. Això són gairebé 4 punts més del que havien previst inicialment.
Deia el Banc d'Espanya, el conflicte dispararà els preus. El que no entenem és la forma verbal que ha utilitzat. Diana, gràcies.
A tu.
A les 6, al punt i seguit amb la Diana Silva, a les 3 i 14 minuts, un minut per un quart de 4, fem una pausa breu i de seguida obrim la tertúlia del Tot anirà bé a la sintonia de Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i seguit, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel.
Aquest és en Guillermo, Grillex per als amants del rap. Era mort per dins i buscava licens per sentir-se viu, però res no l'omplia. Un dia el van convidar a unes convivències de l'església i allà es va omplir d'esperança.
El Guillermo, per tu, per tants. Marca la X de l'església a la declaració de la renda. Descobreix més històries a Portantos Punès.
Sabies que el teu organisme nota el canvi d'estació? Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta primavera pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punès o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix la teva gamma Dinafen ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Ràdio Estel és podcast. És saber què pinten els suecs en el pop. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'ls tots i tria el teu. Troba'ls a radioestel.cat, a l'app Ràdio Estel Oficial i també a Spotify. Podcast, ràdio online i a la carta, descàrregues, la programació diària i, sobretot, més ràdio. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial i troba-ho tot.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Tot anirà bé, amb Toni Marín. I love the way we sent the days.
Passen dos minuts d'un quart de quatre, dèiem tarda interessant, perquè d'aquí a 50 minuts estarà amb nosaltres el líder dels socialistes catalans, cap de l'oposició, Salvador Illa. Serà interessant parlar amb ell de la situació actual que tenim al país des de tots els punts de vista. Abans, lògicament, tenim altres punts de vista, que són els dels integrants de la nostra tertúlia. Avui, Roger Puigbí, què tal, Roger? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Sergi Cot, com estàs, Sergi?
Què tal, bona tarda.
Ignacio Rigau, com estàs, Ignacio?
Hola, bona tarda.
Déu-n'hi-do, no? Estem tots una mica condicionats per aquestes imatges que hem vist, que són veritablement bèsties, no? Dèiem en començar el programa que quan pensàvem que la capacitat d'estar horroritzats no podíem anar més enllà, hem vist aquests més de 400 cadàvers llançats directament pels carrers d'aquesta localitat, de Butxa, que ha deixat enrere l'exèrcit rus i que han portat el govern espanyol a prendre aquesta decisió, que no és un baladí, no? Ho dèiem així tal qual, no? L'expulsió de 25 diplomàtics russos, encara no l'ambaixador, però diuen que volen donar una oportunitat al diàleg, no? Tenim el titular servit, no sé, Ignacio, com ho has assumit tot això?
Bé, a mi em sorprèn molt perquè la setmana passada, justament en aquesta tertúlia, discutíem, a part també amb el Roger, discutíem que hi havia un principi d'acord de pau, que semblava que les coses es redreçaven, i ara tornem, i no sé exactament per quin tipus de maquinació o simple torpesa de Putin, tornem a un estadi anterior, una situació en què ja es torna a acusar, com mai s'havia deixat de fer, per altra banda, però que es torna a acusar a Putin de criminal de guerra, i tornem a una situació en què Zelensky endureix de nou el seu discurs. Fins i tot hi ha certs experts, per exemple, venia llegint el The Economist, que deien que ara, justament després de l'horror de Butxa, el que es fa més necessari que mai és una victòria determinant d'Ucrània. No, ja no una pau, sinó una victòria i una expulsió. Així que jo crec que ens allunyem d'un...
Però qui ho diu, això? Qui ho diu?
The Economist.
The Economist.
Mm-hmm. I jo crec que ens... Bé, ha estat tot molt més obert i en el sentit més horrorós de la paraula.
Sergi, tu què dius?
Bé, jo, per comentar el que... Per afegir el que comentava aquí l'Ignacio, jo no crec que tornem a un estadi interior. No sóc expert militar, s'entén que tothom poc, però vull dir que al final és com anar llegint, no?, intentant contrastar amb diferents opinions. I el que sí que hi ha algunes allò com més de periodistes de guerra que porten molts anys, i l'altre dia ho deien, no?, que és una fase més o menys lògica de quan es planteja una tàctica militar que li surt fatal a Putin, com ha sigut lògic i evident, no? Doncs ell el que fa és retirar les tropes de Kiev, que és el que es comentava la setmana passada, però que, evidentment, aquestes tropes no se'n van a casa ni se'n van, diguéssim, a fer costellades, no? No vull ser frívol, però vull dir, el que fa és replegar-les cap al Donbass. I què passa? Que ara és quan surten, no?, doncs tots aquests crims de guerra comesos, tots aquests horrors que mentre estaven allà podien estar més o menys... tapats, diguéssim, o més o menys blanquejats, no?, diguéssim, però clar, ara quan allò es queda sol, que també és veritat que hi ha molta informació, vull dir que al final jo tendeixo amb aquest conflicte, ja ho vaig el primer dia, em crec les imatges, evidentment, però no em crec les opinions ni d'uns ni d'altres, perquè també crec que això, com a persones no expertes, ni que hem estat al territori, ni que jo almenys no tinc gent propera d'allà, aleshores arriba un punt de tant de caos informatiu que costa, no? Però jo sí que i per acabar, el que sí que és veritat que Putin també ha de vendre alguna victòria a Rússia. Aleshores, aquesta victòria podrà ser en clau. Hem guanyat aquelles dues peticions que fèiem, que era incorporar Donbass i Crimea i tal, i el tema de l'OTAN i l'acostament de les tropes d'Ucraïna, això sembla que es va pactar la setmana passada. Però, bueno, aquí haurà de guanyar i perdre els dos.
Això és el que comentàvem la setmana passada, precisament, quan semblava que hi havia aquest acord, no?, de la necessitat de donar una sortida digna amb Putin, perquè, si no, diguem-ne, és a dir, quan estàs acorralat, la violència amb la que podia explotar tot plegat... O sigui, jo crec, sobre l'expulsió dels diplomàtics, que és el que comentaves tu primer, i que inclús ens qüestionem el tema de l'ambaixador... O sigui, jo, més enllà de que hi ha un conflicte i és evident i que els russos són els dolents a ulls del món, etc. Jo crec que els diplomàtics fan una feina que no crec que els haguem d'expulsar. És més, jo crec que en interès de l'estat espanyol està tenir el màxim d'informació, i aquí jo no expulsaria ningú, perquè aquesta guerra un dia s'acabarà i tu has de seguir mantenint relacions amb tots els estats. I dit això, bueno, crec que el Sergi ho comentava bé. És a dir, durant molts dies no hem vist imatges de zones que estaven ocupades pels russos. Al moment, no?, que se'n va l'aigua, veus el que ha deixat. I aquí és el... Més allà que les imatges siguin certes, també és veritat que no saps si són d'ahir o si són de fa... Vull dir que són greus, però vull dir que forma part de que hi havia guerra, que era lo greu, que més enllà de les imatges en concret.
Ignasi,
sí. Sí, de fet, l'expulsió de diplomàtics no és un, és un recurs relativament habitual en diplomàcia. Tant és així que quan un diplomàtic arriba a un país, el que rep de l'estat, que diguem, de l'anfitrió, és un petit document que es diu plaquet. És a dir, em plau la teva presència aquí. Per tant, l'expulsió de diplomàtics jo crec que és un recurs molt eficaç, especialment en un context on s'han pres mesures molt més dures d'aïllament de Rússia. I és cert que s'han de mantenir, per suposat, relacions diplomàtiques amb una potència tan important, especialment amb qui succeeixi el líder d'aquesta potència tan important, però jo crec que quan tota la comunitat internacional està justament prenent represàlies contra Putin, l'expulsió de diplomàtics és una conseqüència perfectament coherent. És més, ahir mateix Joe Biden va anunciar que demanaria l'expulsió del Consell de Drets Humans de la ONU de Rússia. I necessita el concert de 129 països, que sembla que els tindrà. Així que...
El que ha fet Espanya és seguir les passes d'Alemanya, d'Itàlia, de França, de Lituània, de Dinamarca. Són països que ja havien tirat endavant, doncs, una mesura d'aquestes característiques. Sé que tant el Sergi com el Roger volen seguir opinant. Deixeu-me que introdueixi a una altra persona que està seguint de molt a prop aquestes decisions, que forma part, lògicament, del que és el Congrés dels Diputats. És la portaveu de Junts a la Comissió d'Exteriors del Congrés, Mariona Illamola Dausà. Mariona, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs comencem per aquí, si li sembla, no?, la valoració que fa Junts per Catalunya al Congrés, no?, del que és aquesta mesura que ha pres el govern espanyol de fer fora, d'expulsar aquests 25 diplomàtics. Com la veuen vostès?
És una mesura que pot treure l'Estat. L'Estat no ha de, el govern d'Espanya no ha de justificar, doncs, per què els expulsa o per què no els expulsa. És una mesura més de pressió. Jo crec que és significatiu que hagin expulsat membres de l'ambaixada, però que no hagin expulsat entre ells a l'ambaixador. Això també vol dir alguna cosa de fins a quin nivell s'arriba. I anem veient. És un procés que cada dia doncs, tenim novetats i s'ha d'anar veient una miqueta com es fa.
Que interessant, no?, aquesta tarda, 5 de la tarda, el president Zelensky en una conferència telemàtica, lògicament, al Congrés. Vostè serà testimoni d'excepció. Realment, què n'espera?
A veure, sí, la veritat és que està molt bé. Esperem poder-hi quebre tots. És una qüestió molt pràctica, en l'hemicicle, si més no, perquè hi haurà diputats i senadors. Però jo crec que és molt interessant. I què n'esperem? Bueno, no ho sé, suposo que una miqueta el mateix que ens està dient el president Zelensky a totes les compareixences que va fent ell a altres parlaments d'altres països. Bueno, ell explica com ho veuen ells, fa les seves valoracions, però la veritat és que sí, com deu vosaltres, és un privilegi poder-hi estar i poder l'escoltar.
Realment, el senyor Zelensky demanarà coses. No sé
sí.
Vostè què pensa al respecte, perquè clar, sembla que és bastant una cosa que s'està repetint, no? Estem veient les sancions econòmiques que van a més, no? Aquest matí hi ha hagut una reunió de ministres d'Economia a nivell de la Unió Europea per fer més grans aquestes sancions. Veiem si cal incloure o no el tema de l'energia, que segurament és la pedra angular una mica de tota aquesta història. En fi, jo no sé vostès com veuen tota aquesta situació, que és veritablement complicadíssima, clar, no?
A veure, la situació és molt complicada. La veritat és que tota aquesta legislatura està sent molt, molt complicada, doncs perquè hem tingut una pandèmia, no hi havia hagut una altra legislatura abans amb una pandèmia, ara estem visquent en directe una guerra, vam viure també tota la crisi de l'Afganistan. Per tant, tot és molt, molt intens i molt complex, molt polièdric alhora. Llavors, el president Zelensky, evidentment, demanarà doncs, que els països de la Unió Europea s'impliquin més, prenguin més mesures, però jo crec que és de valorar les sancions econòmiques que ha pres la Unió Europea, en el sentit que s'han pres per unanimitat, es havien de prendre per unanimitat, i s'ha aconseguit l'acord dels 27. Això és un tema que nosaltres sempre vam posar sobre la taula quan el ministre d'Afers Exteriors espanyol, Álvarez, ens ho deia. Nosaltres vam posar sobre la taula la dificultat que això comporta. I de moment sembla que s'ha complert, igual que també en temes d'energia. Això no deixa que hi hagi doncs, algunes veus discrepants en algun moment o algunes aristes. Per exemple, el tema de l'energia que ara deia Rússia, no? Fa un parell de dies, a finals de la setmana passada, que només acceptarà si es paga en rubles.
Yeah.
I, per tant, que els estats han d'obrir un compte amb un banc rus i llavors es farà allà la conversió de la moneda. Això és una manera de buscar una solució a jo et continuo venguent gas, tu em continues comprant gas i oficialment me'l pagues en rubles, però en realitat estàs pagant amb la teva moneda.
Yeah.
Llavors, nosaltres, en aquest sentit, vam presentar la setmana passada ja preguntes al govern d'Espanya dient, bueno, les sancions de no dependre energèticament de Rússia no s'han acabat d'adoptar al 100%. Yeah. I el ministre d'Afers Exteriors, en un moment determinat, al principi ens deia, no? Adoptaremos unas sanciones muy duras. Sí, i ja estan tomades i en el moment que sea preciso las ejecutaremos. Després es veure que realment encara no estaven acabades de perfilar, perquè no es van prendre tan ràpidament. Però bueno, hi ha molts interessos en joc. La Unió Europea són 27 estats i això hi ha moments que es veu molt. I la dependència energètica que tenen uns o la dependència energètica que tenen uns altres és molt, molt diferent. I aquí, a banda d'aquestes sancions, hi ha després tot el tema humanitari.
Veurem com acaba tot. És evident que nosaltres hi connectarem en directe amb el Congrés per escoltar el president Zelensky tot el que té a dir al respecte. Mariona Illamola, li agraeixo moltíssim que hagi estat avui amb nosaltres. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. És la portaveu de Junts a la Comissió d'Exteriors del Congrés. El Sergi m'havia demanat la paraula abans de la intervenció de la portaveu de Junts, no?
Bé, és que anava molt en aquesta direcció de les mesures aquestes diplomàtiques. Tampoc soc expert en diplomàcia, però intueixo que quin sentit tenen més enllà d'un cert simbolisme o accions simbòliques, perquè al final és això, que al final Rússia li importa ben poc, si té els diplomàtics ara mateix aquí o allà, perquè tal com està l'assumpte a llarg termini, i no ho qüestiono, però ara mateix el que vol és intentar assegurar, intentar tancar-se en aquest castell que està intentant fer a nivell de relacions geopolítiques, aleshores, i sap que té tot mitja Europa que depèn d'ells, aleshores. Jo el que volia comentar era això, que l'Unió Europea també peca una mica, no? També ho hem vist en la crisi de refugiats, ho hem vist també en múltiples ocasions, amb aquests titulars, no?, que són com mesures molt simbòliques, però la veritat no sé si són tan efectives, que algú m'ho expliqui, perquè fotre fora el cos diplomàtic però quedar-se amb l'ambaixador, per exemple, tant el de Madrid com el de Moscú, no sé, jo és una cosa que a mi em qüestiono.
Abans jo anava en aquesta línia de que al final els 25 diplomàtics, si és una mesura que prenen els estats, però a efectes pràctics, hi ha les relacions entre aquests, els països d'Europa i Rússia, clar, ja estan en... No, vull dir, ja és clar que estan en bàndols contraris. Llavors jo crec que la Mariona Illamol ara explicava diverses coses que també vam parlar la setmana passada, que és... Primera, no et pots desconnectar del gas rus d'avui per demà. I aquest és un problema. Llavors jo crec, i més lligat, no?, que també és un tema d'avui, tot l'informe sobre les emissions, és a dir, o planteges un model energètic alternatiu i, a més, independent, no?, és a dir, d'autonomia de cada estat, o això et passarà cíclicament, perquè si no depenem del gas dels russos, depenem del gas d'Argèlia, i el lío un dia te'l poden muntar allà i, per tant, tampoc ets lliure. Llavors, jo crec que ens ha de servir en aquesta línia, com deia, igual que la pandèmia, és a dir, aquestes coses ens han de poder servir per plantejar models que funcionin de cara a futur, perquè si no, d'aquí 4 dies tindràs una guerra, no? Ara vas tenir el lío amb el Marroc, donar suport a uns als altres pel gas, estàs lligat de mans i peus amb aquestes coses.
A mi, de fet, jo crec que no procedeixen, i si em permeteu fer de cascarràbies, no procedeixen ni les comparacions, en aquest cas amb el Covid, ni amb les crisis migratòries, ni tampoc procedeix a qualificar de simbòliques les mesures que ha pres la Unió Europea. Hi ha un horitzó molt clar que no es podia travessar, que és la intervenció militar, ni molt menys que durant molt de temps, i de fet encara ho demana el president Zelensky, demanava almenys la clausura de l'espai aeri. I això no es podia travessar perquè ja suposava enfrontar forces de l'OTAN amb forces russes. A partir d'aquí s'han pres mesures molt importants que no són ni molt menys simbòliques, que han atacat directament a la robustesa i a la salut financera de Rússia i com a per a mostra un botó, no? El cas del Nord Stream 2, que era un d'aquests gasoductes que estava ja preparat per funcionar, ara mateix està quebrat, simplement perquè no s'utilitzarà, perquè Alemanya s'ha compromès a no utilitzar-lo i, és més, a desenganxar-se de Rússia i a implantar gasificadores a tota Europa. Ara mateix la majoria està en Espanya, però es volen reimplantar a tota Europa i simplement dependre d'un altre país o d'un altre emissor de gas. Jo crec que no són mesures, insisteixo, simbòliques.
Per puntualitzar, jo deia allò dels diplomàtics.
Jo també.
No.
Parlades d'allò d'avui.
Però allò dels diplomàtics tampoc és una cosa menor. Tampoc és una cosa menor. Al cap i a la fi, la societat de nacions, la societat internacional, es mou per unes claus molt concretes, molt formals, i l'expulsió de diplomàtics es produeix o bé perquè el diplomàtic, de forma molt individual i particular, ha comès una ofensa, o bé perquè el país està declarat o està en procés de ser declarat non grat per l'anfitrió.
Però per tant... les declaracions del ministre és els ambaixadors no els morem el cos diplomàtic, és com... Jo quan ho he sentit per primera vegada, com poseu-vos una estona de cares a la paret i llavors us torneu a girar i d'aquí un temps doncs ja està, no? Perquè si tu expulses el cos diplomàtic, que entenc que són tot un gabinet... Ja,
també l'ambaixador és l'últim el que has d'expulsar, perquè s'han de moure totes les famílies
això,
de tornada.
Jo entenc.
Hi ha moltes coses, perdó, hi ha moltes coses que no entenem i segurament el pas dels dies ens aniran aclarint, no? Totes aquestes qüestions. Hi ha un tema que és interessantíssim, no?, que és com en un parell de mesos tindrem la resolució d'Europa, sobretot el tema de Carles Puigdemont. Avui hem tingut un primer episodi en el que no es parla del fons, sí de la forma, no?, perquè d'alguna manera el que ha vingut a dir el Tribunal de Justícia de la Unió Europea és que veu una mica estrany que Bèlgica no consultés Luxemburg sobre les euroordres que havia contra l'expresident Carles Puigdemont, les euroordres que va dictar el senyor Pablo Llarena en el seu moment contra Carles Puigdemont, també els exconsellers Toni Comín, Clara Ponsatí i Lluís Puig. En qualsevol cas, aquí comencen dos mesos, segurament, no?, que es calcula el temps que trigarem a tenir una resolució sobre aquesta qüestió. És interessant, realment, no? A veure què és el que diu Europa, no?
És interessant per veure com es resol, però jo crec que és interessant el procés en si mateix, no? És a dir, Bèlgica, un estat membre de la Unió Europea, li va qüestionar a Espanya dels processos que...
Un altre estat membre de la Unió Europea.
Un altre estat membre, sí, no, evident. El procés que havia fet servir per jutjar tot el procés independentista, diguem-li així, i a més, perquè tot això versa sobre l'extradició d'en Lluís Puig. Diguem-ne que qüestionava inclús que hi hagués una justícia imparcial pel defensat, no? I això és el que avui es comença ara a dirimir en el Tribunal Europeu. Bueno, veurem com acaba. En tot cas, home, d'entrada que et qüestionin la imparcialitat en un tribunal, pues home, d'entrada és greu.
Però d'alguna manera és el que han fet avui en Bèlgica. És a dir, perquè d'alguna manera el que diu el tribunal és que Bèlgica va fer una cosa que no podia fer. I ho deixa molt clar, a més a més. No?
Bé, aquí és que hi ha una cosa molt important, i és que el jutge instructor és parcial. I això és una afirmació molt de bulto, però el jutge instructor el que ha de fer és crear, bastir un cas que després el jutge de la fase oral revisarà. Per tant, és normal que el jutge Llarena simplement creï un cas. De fet, se li diu la funció inquisidora del procés penal, i com hi ha una persona sospitosa, que en aquest cas discutirem si és millor o pitjor, moral o immoral, no? Però una persona clarament sospitosa d'haver comès un crim, se l'ha de retornar a la justícia espanyola perquè se'l jutgi. I a mi el que sempre m'ha semblat, perquè jo soc, vull dir, jo soc jurista, respecto per suposat el procediment legal, però a mi sempre m'ha sorprès que en un context de confiança, se suposa, europea, comunitària, els diferents tribunals hagin d'opinar si a Espanya una cosa és il·legal, menys il·legal, o es regula d'una manera o d'una altra. Perquè, francament...
En tot cas, no ha sigut només un. Vull dir que ha hagut
sí, no ha sigut només un. És veritat, però és un tipus... El delicte que se li imputa, sedició, rebel·lió, depèn, no?, de en quin moment estiguéssim del procediment, és un delicte que està perfilat d'una forma particularment espanyola i que simplement potser no té la seva traducció o el seu reflex a la jurisdicció alemanya, per exemple, no? Que Alemanya ens van dir que seria acceptable si hi hagués hagut una afectació molt notable de les infraestructures estratègiques de l'Estat. D'acord, sí, com a reflexió jurídica és molt interessant, però jo no entenc per què tenim un sistema que se suposa, insisteixo, que és de confiança econòmica, democràtica, legal, que simplement no actua de forma automàtica.
Però, un moment, Ignacio, és que també recordem que un dels motius pels quals es porta això a Luxemburg és també perquè, per exemple, des de la defensa d'Anna Gabriel es porta perquè hi ha hagut una vulneració de drets fonamentals, aleshores, en tant que no es permetria que s'ha estat durant no sé quant de temps atendre cap recurs dels exiliats. Això són declaracions, diguéssim, oficials d'avui mateix del seu advocat, d'en Manet Salellas. Aleshores,
però quins recursos no s'han atès?
Doncs, no ho sé, però hi ha una pila de vulneracions de drets fonamentals.
Però quina pila? Vull dir, no anem a pes quan fem dret.
Bueno, quan fem dret o quan no fem dret, però quan fem...
Els encausats que es van quedar...
Quan presentem 50 euroordres, si vols que et doni la llista, em deixes un moment i te la marco, crec que no és objecte de la qüestió, o sigui, crec que sabem perfectament
però,
que
llavors, parlem... Si són euroordres, no són recursos de l'Anna Gabriel, són euroordres que pot emetre un jut.
Però hi ha hagut molts processos que han estat... que poden ser molt qüestionats, com és no acceptar recursos dels exiliats, les euroordres bueno, han sortit, diguéssim, molt malament en tots els casos que s'han presentat, i ara comença una batalla que durarà encara un temps més i que d'aquí dos mesos es decidirà això, es decidirà si la justícia espanyola, diguéssim, cau per un costat o per un altre, no? I si cau per un costat, doncs, que és molt poc probable, tal com diuen els advocats de la defensa, doncs quedarà...
Què n'han de dir? Què n'han de dir els advocats de la defensa? Jo sóc advocat, jo sempre tinc la raó.
Però han passat altres casos, no? Recordem el crema de fotos del rei, recordem el cas d'Otegui...
Però és que són casos diferents.
Però tots tenen una cosa en comú.
El diablo està en los detalls.
Tots tenen una cosa en comú, que la justícia espanyola...
No tenen una cosa en comú.
Ah, d'acord, doncs...
No tenen una cosa en comú, no tenen una cosa en comú.
A mi em sembla que sí, que la justícia espanyola, quan juga a casa, juga molt còmode, quan juga fora sempre acaba perdent, o la major part de les vegades.
No és veritat, no és veritat.
Doncs diguem que...
Per exemple, El cas de l'Otegui sí. Va ser un... Que és molt interessant d'estudiar. El cas de l'Otegui, simplement, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea el que va dir és... durant la instrucció, se li va escapar una frase, crec que era la magistrada Lamela, se li va escapar una frase que era "ya me parecía a mí", la frase textual, que potser va atacar d'imparcialitat la instrucció del cas. I per pur garantisme, que em sembla genial, però per pur garantisme es va entendre que aquest judici potser s'havia instruït d'una forma especialment parcial per una de les parts. Només perquè la jutge va dir, ja me parecía a mi, a la resposta de l'Otegui.
Vale,
això
resolgui...
no significa que tota la justícia espanyola estigui completament contaminada
quan resolgui...
i que quan jugui a casa, resolgui... si és que hi ha alguna casa de la justícia espanyola, home, quan jugui a casa, estigui tot, ja tot el peix venut abans de començar el judici.
Quan es resolgui, doncs, d'aquí un parell de mesos, o els temps que sigui que diuen que sortirà la primera sentència d'aquest procés...
Mira, tant de bons trobem, trobem aquesta tertúlia.
I tant, un plaer.
I ho discutirem en profunditat.
I tant.
Però jo a mi el que em dona ràbia, que sempre que se suscita aquest debat, és que qualsevol resolució de qualsevol tribunal d'Europa, ja no el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sinó qualsevol tribunal d'Europa, sigui una espècie d'impugnació o d'esmena a la totalitat de tot el sistema judicial espanyol, que tindrà molts defectes i s'haurà de reformar, em sembla genial. El fons i la forma, segur. Però aquí el que estem parlant de temes jurídics molt complexos,
però ja no només...
i fonamentalment també que es barregen amb qüestions d'immunitat.
Però ja no només el sistema judicial espanyol en termes de drets humans, de drets socials, en termes de retallar lleis pioneres en molts àmbits, sinó en termes de drets polítics i civils d'una qüestió com és la qüestió de l'independentisme català i tot el procés i les derivades que ha tingut en clau de repressió. O sigui, és que em sembla que és evident. I...
Però quines derivades ha tingut en clau de
repressió? Pues que això és repressió?
Molt ampli.
Home, no, quasi 4.000 represaliats... Vull dir,
quasi 4.000 represaliats...
Estan dues hores aquí.
Però són represaliats, per exemple, que simplement cometien crims. O sigui, tu pots...
Crims? Quins crims?
Per exemple, cremar containers.
Això és un crim?
Tant que és un crim! Contra la propietat pública.
I els muntatges policials també són un crim?
El muntatge policial és un crim i s'enjudicia, sí? I aquests policies que se suposa que fan muntatges ja se'ls condemnarà.
Em sembla que un altre llibre hem de parlar d'això, perquè ara estaríem... Vull dir, no sé, si muntatges policials, que n'hi ha hagut una pila, una altra pila...
És que
no t'agraden les piles, ho entenc.
No m'agraden les piles, però, ni el pes, ni...
Perquè no podem anar al fons de cada qüestió, però te'ls
podria citar. Pues si vols, te'ls citar. És que dret, tu ets químic, oi que sí?
Sí.
Que, veritat que jo no et puc parlar d'una pila d'aminoàcids? Doncs igual, s'ha
bueno,
de
jo
fer...
Tampoc,
tu tampoc, Sergi.
Depèn de la pila d'aminoàcids que facis servir, no, tampoc.
Potser he dit una tonteria...
No, per això vull dir que tu tampoc potser...
Però s'ha de parlar amb certa precisió, perquè la llei és precisa.
Tu pots haver estudiat dret, però estem parlant d'un altre... un altre cas, que és el tema dels drets civils i polítics, que no cal ser ni químic, ni jurista, ni cambrer.
En qualsevol cas, sí que hi ha una història, i és que el pronunciament no serà sobre una pila d'assumptes, sinó sobre un en concret, correcte. I serà interessantíssim veure què és el que diu la justícia. A mi, de veritat, el fet de que hagi entrat tot això a la via europea em sembla interessantíssim, perquè efectivament hi ha hagut tanta... s'ha generat tanta polèmica entorn al que és l'acció de la justícia espanyola, que jo tinc ganes, de veritat, d'escoltar el que diu en aquest cas la justícia europea, no? Per cert, la justícia espanyola hauria de ser justícia europea. Això segurament
també,
quan acabi tota aquesta història, segurament també n'haurem de parlar. Escolteu-me, avui hi ha una d'aquelles notícies que s'ha colat en el que és el que diríem la relació de les grans notícies del dia. I hem al·lucinat tots una mica, no? Perquè justament avui que hem sabut que Pedro Sánchez viatjarà el dijous al Marroc per retrobar-se amb Mohamed VI i d'alguna manera doncs segellar el que seria la reconciliació definitiva després d'aquesta llarga i profunda crisi que han protagonitzat tots dos països, hi ha hagut les declaracions de la delegada del govern espanyol a Ceuta, la senyora Salvadora Mateos, que s'ha quedat a gust.
Home,
no
la
sé
veritat és que...
si heu sentit, no? Però deixa'm que ho recordi a la gent que ens està escoltant, no? Ha dit que cal que el Marroc reobri la frontera, tancada des de fa prop d'un any, perquè tornin les noies per netejar la casa. Que és una mica una... realment desafortunada, la senyora Salvadora Mateos.
Sembla increïble. Sembla increïble que, en ple segle XXI encara algú sigui capaç d'això, ja no et dic si a sobre és un representant del govern que, a més, s'anomena el més progressista a la història. Però, a vegades, jo he sentit declaracions de gent que es considera molt progressista davant de certes comunitats a Barcelona que anaven en aquesta línia, no? Vull dir que em sorprèn molt i, de fet, crec que ja no estem tardant. És molt fàcil, avui en dia tothom diu que dimiteixi, però és que jo crec que unes declaracions d'aquest calat, que el problema, si les declaracions són problema, però el problema és l'estructura mental d'aquesta persona, de com té configurat l'ordenament social i el que teòricament defensa, i jo crec que és intolerable unes declaracions d'aquest tipus.
Sí, sí.
Jo, en aquest aspecte, deixa que et digui, Roger, que jo amb aquest discurs, que abans potser me'l creia més, sincerament, el tema de som al segle XXI, com si... passar del segle XXI canviés, no? Com canviés, bueno, no? Entens que vull dir que al final aquest, no sé, el segle XXI pot ser tan més violent que el XX i potser els del segle XXII diran, som el segle XXII, el segle XXI va ser una catàstrofe, no? Vull dir que al final el racisme estructural i el classisme no varia ningú, estiguem al segle que estem, i a mi em sembla, bueno, que no vull ni comentar lo desafortunat i lo... I ja no és afortunat, sinó una prova més d'aquella gent que porta tants anys en no, precisament en aquesta mena de diplomàcia o d'anar agafant càrrecs por ahí, i que acaben vivint una altra bombolla absolutament desconnectada de la societat, siguin del PSOE, siguin del PP, i siguin de molts altres partits. És que és com, hòstia, com pot ser que...
Sí, sí, això no és qüestió de partits, anava a dir, home, és la delegada del govern. Sí. És a dir, el govern té allò una sèrie d'obligacions que ha de mirar, no? Però digues, Ignacio.
Jo, la veritat és que he llegit la transcripció, no... sembla donar per masses dubtes o interpretacions, sembla que ho ha dit tal qual. Com no conec més de la notícia ni en quin context s'ha dit, doncs tampoc m'agradaria precipitar una opinió gruixuda, però el que és veritat és que si és tal qual s'ha dit la frase, és lamentable.
I he vist el vídeo, per tant.
No, també has vist el vídeo, sí, i
no, hi havia, és... no hi havia dubte.
No hi havia... És que a mi
no, jo quan dius el segle XXI, ho diria en el sentit que amb coses... Jo sí que crec que hem avançat bastant com a societat. Per tant, un típic comentari que fa 40 anys, clar, segurament era abastament acceptat, i més a més, en el sentit que defensa un govern...
No, però és que fins i tot tot això... Potser és sociològicament veritat, no? Que la majoria d'immigració acaba de dedicant-se a les feines domèstiques. No? Està molt bé, però jo no entenc per què ha de fer aquest comentari.
No està molt bé, no, eh? No està molt bé.
Val, però, val. Vale? No vull dir, és com,
Nadis, com
un comentari objectiu.
Com el recurs de la Lamela amb el tema aquell.
No. Però...
Interpretació.
No està molt bé. Està. Això és possible. Però jo no entenc per què la delegada del govern ha de fer aquest comentari, i a part a mi un moment fins i tot diu una cosa així com... Jo la primera!
Sí, però... bueno, perquè si veus el vídeo, això que passa a vegades, sí, és els típics minuts de la basura que diuen, sí, no? De la típica entrevista que allò, les tres preguntes del final...
I és evident que tothom es pot... O sigui, jo ara no vull negar el que he dit, però evidentment tu pots tenir a vegades patinades, no? I aquí mateix, en aquest això, a vegades pots escapar un comentari o un altre, i just quan acabes de dir, dius, hòstia, que no, no volia dir això i tal... Però és que això és de tan... O sigui, és de tenir-ho tan acceptat que em sembla que és un grau més, no? De dir, hòstia, jo et dic això i mentre ho estic dient...
També no podríem fer l'aposta de si la cessaran o no, perquè jo crec que
home,
no.
Home, jo crec que hauria d'estar cessada demà com a molt tard.
Sí, el cicle de notícies és tan ràpid que simplement s'oblidarà.
Sí,
de fet, no hem ni tan sols mencionat el seu nom.
De fet, des del 95, jo veig que és,
tu sí,
va ser consellera...
Els tertulians.
No ho sé.
Només l'1%, aquest tema t'agradarà més, Sergi, només l'1% de la població del món respira un aire correcte. Només l'1%. Aquesta dada la comentàvem ahir. Avui afegim una altra. Segons els experts climàtics de les Nacions Unides, o s'actua ara o serà tard. Han posat màxim el 2025 l'actuació per tal de frenar el tema de l'escalfament climàtic. Han fet un estudi, Sergi, començo directament per tu, que ets qui m'ha comentat el tema abans d'entrar. Realment és demolador l'estudi que ha fet públic l'ONU, eh?
Bé, és el tercer informe que cada X anys l'IPCC, que és el panell intergovernamental del canvi climàtic, doncs va mantenir informes, quan van recollint dades, van actualitzant dades. Doncs aquest és el tercer informe d'una sèrie, diguéssim, tercer subinforme d'una sèrie d'informes que s'havien d'oficialitzar aquest any, i, no? I són de diferents àmbits. Aquest, per exemple, és el de la mitigació i no sé quin altre nom li diuen, no? Però hi ha unes dades demolidores, però que no per ser més demolidores són, diguéssim, són noves, o ara han de sorprendre tothom, perquè hi ha gent que ho porta dient des de fa dècades, no? I això és una mica on el moviment ecologista, on les persones estem més posades en aquests temes a nivell d'activisme, on tenim una oportunitat per reivindicar tot allò que s'ha dit i que s'ha fet i el que s'hauria de fer, perquè si la diagnosi és clara i evident, la solució també ho és. El tema és que d'un punt a l'altre hi ha una desconnexió sistemàtica produïda pel sistema capitalista, fonamentalment per temes culturals, per temes, bueno, per una pila de factors que fan que sigui impossible connectar la diagnosi amb els fets, no? Per exemple, dades, no? Que jo m'apuntava que ahir al vespre mirava tot l'informe. Una evidència que surt a l'informe de l'ONU. Ja et dic, no és sospitós ni de ser d'esquerres radicals, ni ser ultraecologista, ni ser res. Són dades científiques. Però tothom té la mateixa responsabilitat vers l'emergència climàtica. el 10% més ric a nivell global destrueix el clima, perquè és qui correspon la major part de nombre d'emissions. Llavors, una altra dada increïble, que a mi em sembla bestial, des del 1850, que és quan comença a haver aquest registre, el sud global, que és el que abans malament s'anomenava el tercer món, no? El sud global, diguéssim, en termes de postcolonials tindria més sentit aquest terme, doncs ha provocat l'1% de les emissions totals de gasos d'efecte hivernacle. O sigui, entre cometes, malanomenat tercer món, ha provocat l'1% i són els majors, o sigui, els països i la població més vulnerable envers això. Per tant, qui és responsable? El nord global, per tant, bàsicament Occident, no? El malanomenat primer món, i dins d'aquest primer món, qui és responsable? Les classes més altes, l'1% de la riquesa d'aquests llocs. Per què? Perquè les dades són evidents. Per exemple, un altre punt, i ho deixo aquí per comentar una mica, perquè tinc ganes també de tertúlia, un tema molt, molt important, que és molt important al nostre país, també és el tema la importància de les àrees urbanes, per exemple. Es comenta, no?, que les àrees urbanes, diguéssim, són un pol de generació d'emissions i residus, que residus és un altre tema derivat del propi sistema capitalista i de també la crisi climàtica. Residus per un costat, emissions per un altre. Doncs es demostra, una cosa que era evident, però s'ha demostrat amb dades, que les grans conurbacions urbanes són les grans responsables, no? Perquè és una cosa que sembla evident, però és que ja et dic, faltaven dades per acabar-ho de contrastar. Doncs generen una quantitat ingent d'emissions, de residus, i aporten, diguéssim, molt poc al territori del seu voltant, en tant que el desequilibren, val? I, bueno, de moment fins aquí.
Menys mal que té ganes de que hi hagi una mica de tertúlia.
Perdoneu, eh?
No, home, no, és normal. Digues, Ignacio.
Bé, aquests informes estan molt bé perquè serveixen de revulsiu. Ara bé, amb el tema del canvi climàtic i, en general, no, la lluita contra la devastació del medi ambient, hem de defugir molt de qualsevol tipus de preconcepció. En aquest cas, la preconcepció capitalisme versus sistema alternatiu, o de la preconcepció de que és els més rics el que generen tots els mals, no? Perquè, per exemple, un dels grans mecanismes de la Unió Europea justament per combatre el canvi climàtic, i la Unió Europea ho està fent molt bé en matèria de canvi climàtic, de fet, a tot el món, de les emissions que genera la Unió Europea només hi ha un 7%, és el sistema que li diuen de decoupling, no? Simplement desacoplar la producció de la generació de residus. I s'ha arribat, fins i tot a través de la inversió privada, a sistemes en què es pot generar cada cop més producció sense necessàriament consumir més recursos. L'informe aquest també menciona el metà. Es diu que s'han de reduir un 43% les emissions de metà. Ja ha estat la inversió privada, per exemple, al Japó, que ha arribat a un compost que simplement barrejat amb els purins de les vaques aconsegueix reduir un 90% les afectacions del metà a l'atmosfera. Per tant, simplement plantejar-ho com un problema del mercat o un problema del mercat capitalista, jo crec que és un error. És un problema del mercat productiu, no? Quan es produeix què hem de produir, es generen, per suposat, externalitats. Aquestes externalitats s'han d'anar redreçant. Moltes vegades no es redrecen. Per exemple, qui més contamina avui en termes nacionals són Estats Units, Rússia i Xina. I tot això és per un sistema justament que gaudeix del suport estatal, no? Un sistema de producció d'energia, gas, carbó, petroli, etc., que gaudeix del suport estatal. Si anem a altres, que també això és una altra cosa, no? Que si volem sacrificar o volem canviar el model, que és una frase que ens agrada molt en aquesta tertúlia, hem d'observar altres horitzons. Per exemple, Nova Caledònia és un dels exemples del nou electroestat, no? Perquè tenen com una reserva de, crec que era níquel, el 10% del món, i necessitarem justament explotar aquestes altres noves formes, per tant explotar, per tant produir, per tant contaminar, simplement per obrir nous horitzons.
Però te n'adones? O sigui, primer de tot... Perdona.
No, fes.
Respon-li. Sí. Et prego que no t'allarguis massa i així podem escoltar Roger també.
10 segons. Hi ha una... Diuen que hi ha... O sigui, actualment, tal com estem ara, a finals de segle pujarem uns 3 graus. Això és una barbària absoluta, tant al nord com al sud global, en tots els termes. I que tenim 3 anys, 4, fins al 2025, per rebaixar dràsticament les emissions. Tot això que dius queda absolutament cancel·lat. Totes aquestes hipòtesis tecnooptimistes que absolutament cancel·lat amb la urgència actual que hi ha ara mateix. I dos, sector privat no vol dir capitalisme, sector públic no vol dir sistema alternatiu.
Va, Roger.
Bueno, jo, diguem-ne, d'entrada volia proposar treure aquestes etiquetes de nord global, sud global, perquè una de les coses que crec que has dit i bé és la desconnexió entre les... O sigui, no, entre el problema i la solució. I jo crec que part d'això és un problema... Sempre es mata el missatger. És un problema comunicatiu en el sentit de que no aconseguim traslladar a les persones que estan caminant pel carrer la necessitat de realment fer canvis importants en la manera de fer i de consumir, etc, perquè... se'ns en va d'escala, igual que avui estem parlant del problema del túnel de Glòries, que bàsicament és perquè hem decidit unilateralment reduir carrils sota la concepció de que el trànsit s'evapora, i en realitat per tres cotxes que no estan entrant a la ciutat no estem resolent un problema global, no? Llavors, jo sí que sóc tecnooptimista, perquè en aquesta equació mai es té en compte que davant grans reptes la humanitat en si mateixa ha trobat grans solucions, i crec que, bueno, o sigui, crec que el problema, per exemple, l'altre és, no, quan deia comunicatiu, és que cada dos per tres se'ns està explicant que el món s'acaba, igual el món s'acabarà com passava aquella pel·lícula de...
En termes històrics i geològics, clar, costa molt de... Vull dir,
sí,
20 anys és res. No,
exacte, però el que enrere. Tinc la sensació que és un debat que es produeix en unes esferes que després no es trasllada al dia a dia, quan, en el fons, com tu dius, les grans emissores són els grans conglomerats urbans, i no hi acaba d'haver solucions, ja no dic pràctiques, no? Sinó de dir, escolta, sense necessitat de pensar en un model tan alternatiu, perquè a la gent se li fa molt difícil dir, pues, has de deixar de...
No, però no és tan difícil. I no parlem d'agafar el bus o la bici, parlem de deixar d'anar a comprar al Mercadona i comprar la teva botiga de barri o la teva cooperativa. Cada cop
perdó,
hi ha més.
El model d'explotació agrícola intensiva justament és molt compadeixent amb el medi ambient. L'agricultura intensiva és molt més eficaç i contamina molt menys. I aprofita molt més l'aigua que la...
Què estàs dient, Ignacio?
Sí.
No parlaries de minoàcid.
La pròpia Mercadona, per exemple, desenvolupa...
Però tenim els pagesos en peu de guerra.
No parlo alhora, és que no s'entén.
Sí, una cosa és que els pagesos estan en peu de guerra, que és un altre tema. Però jo et dic que Mercadona té sistemes. Per exemple, l'agricultura vertical, que fan més eficient el consum de recursos per generar matèria prima, no? Però el que deia el Roger també a mi em preocupa una mica, perquè deia com traslladem això al carrer, i el que passa és que el carrer està molt conscienciat, però el carrer a la postre acaba sent un 15%, no? Per exemple, en consum d'aigua a Califòrnia és espectacular, perquè és un dels territoris dels Estats Units més conscienciats, amb més sequeres, on el 90% de l'aigua l'utilitza el sector agrícola, i tenim un 10% de les persones, no?, consumint un 10%, molt conscienciades amb la Totebag i la Cantimplora. Aquí s'ha de traslladar el debat de forma profunda i sincera a la part industrial, no tant a la part del consum domèstic, perquè al cap i a la fi l'impacte és molt menor.
Bueno, però el domèstic, en el sentit que el consumidor, a vegades, el que a través dels seus, no, els seus moviments pot fer canvis. Per exemple, l'altre dia es presentava aquí a Barcelona la primera cervesa sostenible feta al sud d'Europa. No? Són una gent que, a través de calcular les seves emissions, han aconseguit reduir molt les emissions que genera, no?, des del llúpol fins que trobes la llauna a la taula, i a més, diguem-ne, té un sistema de compensació que, bueno, posen algues a través d'un projecte que hi ha, que es diu Cirre, que algues en els ports, perquè... És a dir, tu avui en dia ja no hauries de fer... El millor producte ja no hauria de ser el qual... no, el qualsevol, sinó que hauries de tenir en compte que no pot ser perfecte si realment no està contribuint a les emissions totals. Però, llavors, això, quan tu vas a comprar, en realitat, o tens una sensibilitat molt alta respecte a aquest tema, o generalment no comprem, igual que comprem a Amazon, no?, cada dia 1.000 coses, ens fem portar un sobre a no sé on, tot això va generant emissions. Llavors, això... O tu fas un canvi d'hàbits, o aquestes... I afecta la indústria.
Si jo impugnar el sistema capitalista globalitzat, precisament això, i he fet investigació i he fet publicacions científiques, i la investigació està anys llum d'aterrar amb l'urgència actual. Aleshores, per això dic que el tecnooptimisme aquest que teniu, que és l'única sortida possible que teniu, jo l'entenc, és fals, és irrisori. Jo només vull que es parlin de dades, perquè parlar de l'agència climàtica no és donar opinions sobre com si som independentistes o no som independentistes. Això és una opinió, si vols. L'agència climàtica és una qüestió científica, i hi ha gent que s'està tallant les venes, i perdoneu que ho digui així, des de fa dècades, intentant anunciar les coses. Per tant, a mi em posa molt nerviós que es comencin a donar opinions com si vinga, com si fos això o tal, i que d'exemples concrets se'n facin categories. O sigui, el sistema de logística i de producció d'aliments s'està carregant l'agricultura extensiva, que és la que contamina menys, és la que té menys emissions, la que pot fixar carboni, i no vinguis a dir, Ignacio, per l'amor de Déu, que l'agricultura intensiva que Mercadona té no sé què, perquè això és una cosa global, i a nivell global és inqüestionable. I no ho dic jo, ho està dient la ONU ahir, i ho dirà en el següent informe, que et dirà que encara és més urgent i que encara calen implementar mesures molt més radicals. I quan ens acabi d'explotar la cara tota aquesta qüestió, llavors tot seran elements i tot seran catàstrofes i tot seran problemes. I això passarà d'aquí 5, 10 o 20 anys, que és res.
Si vols contestar, tens 30 segons.
No, lo he hecho tan bien. No. Seria desmerecer.
Senyores i senyors, aquest és un tema... Jo dic una cosa, respirem tots, i això sí que és una cosa que ens han de fer mirar. Sobretot, torno, un 1% de la població respira el que és correcte. Ja ha arribat fa uns minuts a les instal·lacions de Ràdio Estel el primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya, el senyor Salvador Illa. Serà interessantíssim comentar l'actualitat amb ell, parlar una mica de tot plegat, què tenim al damunt la taula, el que sempre està també al damunt la taula. En fi, de seguida saludarem Salvador Illa en aquest programa. Ha estat fantàstic, una tertúlia d'aquelles boniques, realment avui. Sergi Cot, moltes gràcies, Sergi.
Gràcies, com sempre.
Ignacio Rigau, un plaer, com sempre. Moltes gràcies. Gràcies també, Roger Puigbí, molt amable.
Gràcies.
Fins aviat. Fem una petita pausa, ens situem, són les 4 en punt de la tarda, significa que fem un cop d'ull a totes les informacions i després, ja ho saben, com diem, Salvador Illa serà el gran protagonista d'aquesta tarda de dimarts aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Fins ara mateix.